A Ràdio Maricel, a cel obert.
Quan m'hagi mort, no vull pas anar al cel ni a l'infern tampoc. Vull anar a Roma per veure el sol d'hivern sobre Sant Pere des d'un turó i al vespre, prop dels ponts, enamorats besant-se, els que, després, faran l'amor en una cambra rònega i els semblarà un suït puig al desig vol que els amants sols vegin meravelles com el turment d'un sant de Caravaggio, penjat, potser a ben escassos metres del llit en què s'abraven procasment, com també ho fan miolant els terrats dels gats romans quan d'una porta vella surt una monja que passa el rosari i un déu paleta xiula alçant la paret. El sant paret, perdó, perquè la poesia no s'han d'afegir. Tom Ferret, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Roma. Busqueu-me Roma, doncs, quan sigui mort.
Sí. Roma és una mica el nucli al voltant del qual gira tot aquest segon llibre de poesia, sí.
Poemari que es titula Turisme interior. Anava a dir, fa un any Anton Ferret vencia la por. La por de publicar. La por al lector, em sembla que li comentaves amb en Vicenç. I em sembla que està ben vençuda aquesta por, perquè un any més tard, nou llibre de poemes.
Sí, em sento molt afortunat des d'aquest punt de vista, perquè pocs mesos després de tenir el primer llibre a les mans, doncs vaig guanyar un altre premi de poesia, i ara ja també tinc el segon llibre a les mans, per tant estic contentíssim. No sé si que aquestes coses passen gaire, però a mi m'ha suposat una sorpresa i una alegria immenses.
El llibre es diu Turisme interior, i he estat, com comentava Anton, el 15è Premi Jordi Pàmies de Poesia 2023. I hem parlat de Roma, el que hem fet referència és al darrer dels poemes d'aquest llibre, una miqueta per emmarcar-nos la ciutat eterna, oi?
Sí. O sigui, tots els poemes d'alguna manera tenen algun vincle en Roma. De mateixa manera que penso que Roma té vincles amb tothom, fins i tot amb la gent que no hi ha anat, almenys aquí en el nostre entorn, perquè en el fons tot el que nosaltres fem i tot el que nosaltres som i els nostres pobles, les nostres ciutats, són petites rèpliques d'una visió del món que es va fundar allà.
D'acord. És a dir que una miqueta tots som fills de Roma, i Roma és filla de la Loba, ja ho sabem. Què té Roma que ens aboqui per escriure?
Jo crec que, i això és el que m'interessa més de Roma, és que és una ciutat que té moltes capes i que, a més, les capes més profundes, les que queden més a sota, doncs, més avall, doncs, hi rompen, trenquen les capes superiors i surten a la superfície. I això una mica crec que reflecteix bastant també com és la nostra societat avui dia, on hi ha una pila de discursos i de coses que nosaltres donàvem per suposades i que ja havíem deixat enrere en el temps i que hi rompen. I també les persones, quan arribem a una certa edat, que sembla que ja veiem una mica el crepuscle, no? Arribem a un cert grau de maduresa, també ens adonem que totes aquelles coses de la infància i de l'adolescència i de la primera maduresa no han quedat endarrere definitivament, sinó que són ben presents amb el que fem i amb el que deixem de fer. Per tant, també hi rompen. I aleshores va ser una mica el que em va fer veure que Roma podia ser un bon pretext per parlar, doncs, això de la nostra societat i per parlar també d'un moment vital determinat, que és quan arribes a un cert punt de la vida, en què ja veus l'horitzó, veus com es tanca l'horitzó, perquè és inevitable, no?, evidentment, i tot i això continues portant un munt de coses de totes les capes anteriors que tu has tingut. És una mica com Roma, no? És a dir, que vas pel carrer, una ciutat on els cotxes van disperadíssims, i tot i això al costat, doncs, tens unes columnes, tens uns monuments, tens uns jaciments, tens unes coses que hi rompen contínuament. És una mica el que vaig voler fer amb aquest llibre.
El turisme interior, per on l'ha fet, Anton? És a dir, hi ha més d'un o hi ha més de Roma?
Jo diria que Roma és el pretext, no? És a dir,
d'acord,
és d'on traiem les imatges, és d'on surten els exemples, les metàfores, De fet, són unes postals molt concretes de Roma que faig servir.
Correcte.
Però en el fons parlo tant de mi mateix, però no de mi mateix en el sentit personalíssim meu, sinó crec també de les persones quan arriben a aquest punt vital que et deia, no? De dir, escolta, no tot ja està creixent, eh? Ara hi ha un punt en què les coses comencen a tancar-se i a perdre força i a perdre empenta i van cap a un punt molt concret que tots sabem quin és, però que queda enllà, que no sabem el que, si és lluny o prop, però que en qualsevol cas és inevitable i inexorable, i en aquest punt concret doncs és on arribarem, i és aquí on surt totes aquestes coses, i és aquí on Roma ens ajuda a explicar coses i explicar-nos a nosaltres mateixos com a persones. I crec també que en una societat que ha passat d'una expectativa de creixement il·limitat com la que teníem els primers 2000 fins al 2008, doncs de cop i volta ens n'hem adonat que de tot això res, que també hi ha un crepuscle com a societat i com a civilització, i que ja hi som, estem clarament de davallada. Tot allò que vam viure ja sabem que no ho tornarem a viure, per tant, també, i és aleshores quan surten aquests elements antics de la història que ens pensàvem que ja estaven totalment aparcats, i de cop i volta sorgeixen, no? I de cop i volta ens diuen, escolta, pensàvem que anàvem cap a una societat on estava tot fantàsticament bé, on tothom viuria de meravella, i en pocs anys veiem com s'enfonsa econòmicament, en pocs anys tornen les pestes que tothom donava per perdudes en la foscor dels segles i són ben presents, de cop i volta tornen les guerres, de cop i volta ens n'adonem que la història continua.
I es va repetint.
No sé si es repeteix, però en qualsevol cas sí que tenim tots aquests elements que donaven per tapats sota terra i no són sota terra. Una mica com el que passa a Roma, és a dir, que la ciutat aquesta poderosa i, mireu, a Roma mateix, ara mateix mana el moviment feixista, no? I, tot i això, semblava impossible fa, jo què sé, 20, 30 anys que això pogués passar, no? I més quan hi havia hagut tota la tradició partisana, tota la resistència, etc etc. Les coses són així, és a dir, aquella Roma de sota encara hi continua sent. No sabem per on pot anar el món, però continua havent-hi aquestes surgències del passat, que no podem en cap cas descartar.
Per tant, vull entendre que Anton planteja Roma com una metàfora del món, del que ens passa.
De les persones en un cert punt vital i també d'una societat que potser ja ha donat gran part del que podia donar a la seva gent i que s'han de començar a repensar coses molt seriosament.
Aquest turisme interior comença a Barcelona, però immediatament doncs això fa un recorregut, evidentment, comença per Fiumicino, que és la porta d'entrada per qui arriba amb avió, i a partir d'aquí Roma Termini, que és l'estació, i hi ha tot un seguit d'indrets dintre de la capital d'Itàlia, la plaça de Campidoglio, el castell de Sant Àngel, Sant Joan de Laterals, els museus vaticans, el Coloseu, és a dir que va fent aquest recorregut per la Roma gairebé més turística.
Sí, són postals, són llocs molt coneguts. Jo crec que qualsevol persona que llegeixi el llibre, per poques vegades que hagi anat a Roma, jo no hi he anat pas gaires vegades, hi he anat un parell de vegades, però qualsevol persona que llegeixi el llibre, que hagi anat una sola vegada a Roma, s'hi sentirà ràpidament identificat, perquè són llocs totalment coneguts, potser algun no, però la majoria segur que hi haurà estat. I a més a més, fins i tot una persona que no hagi anat a Roma, amb un simple coneixement del món o de la informació que li arriba per qualsevol canal, pot identificar bastant clarament tots aquests llocs.
D'acord.
Per tant, són llocs volgudament coneguts i que utilitzo per ajudar a qui llegeix, no crec que sigui una poesia especialment difícil, a endinsar-se amb alguna cosa que vagi una mica més enllà de la tangible realitat d'aquelles pedres.
D'acord, perquè quan es van escriure aquestes postals romanes?
N'hi ha algunes, les més antigues, ens n'aniríem cap al 2016 aproximadament, i les últimes són de l'any passat. Del 2023, o sigui que agafa uns quants anys de diverses poesies escrites, que hi ha un moment determinat que veig que Roma era un tema que em anava sortint i dic, agafa-ho, aplega-ho i acaba de polir alguna coseta també perquè tingui una certa consistència en conjunt, que no es vegi una cosa desconjuntada, i és el que em va portar aquest turisme interior.
D'acord, perquè quan Has estat a Roma? Has pensat en la vessant poètica d'allò que veies?
La primera vegada que hi vaig estar em vaig sentir molt desbordat. I anava com a turista, no? Però i evidentment, i la segona vegada també, de fet aquí en parlo, de la condició de turista, és a dir, hi ha gent que parlen de... o que exerceixen com a viatgers, no? Jo no exerciré mai com a viatger, jo estic aquí, i aquest és el meu entorn, i no tinc cap intenció de desvincular-me'n gaire més, no? Aquí, vull dir, aquí a Sitges, Ribes, etc. No? Però el viatger aquest que desconnecta per adaptar-se a una nova realitat, almenys jo no m'hi veig, jo em veig com el turista, que és el que arribem la major part de gent, eh? Poder ser, ara està molt mal vist això del turisme, efectivament, però tots ho hem sigut, turistes, i la meva aproximació a Roma és absolutament turística. I a partir d'aquí, la primera vegada que hi vaig, m'impressiona molt i sobretot tinc una sensació com d'autoreconeixement. És a dir, les poques ciutats més del món on he viatjat, quan hi anava, em sentia clarament aliè, i allà em vaig sentir com qui arriba a la pròpia casa, és a dir, ostres, tot això que veig aquí és el que tenim allà, però es nota que ha sortit d'aquí, tot, la disposició dels carrers, la quantitat de plantes que solen tenir els edificis, moltes coses més, és a dir, reconec coses pròpies del meu propi context allà. I aleshores a partir d'aquí començo a fer també aquestes reflexions i a escriure coses.
D'acord, és a dir que al final ens trobem en un viatge, no diré, no cal arribar al síndrome d'Stendhal de Florència, oi?
Però... Bé, el síndrome d'Stendhal és l'atabalament que tenim ara els turistes, eh? Quan anem allà, que tenim por que ens prenguin això, que ens prenguin allò, i de cop i volta ens trobem, pam, un Caravaggio. O pam, allà a Sant Pere em vincula el Moisès, no? O dius, ostres, quina impressió, no? Quina cosa que va més enllà del simplement passejar per allà i dir, mira, hi ha aquesta cosa aquí, hi ha aquesta cosa allà. No, de vegades notes tot allò dins. És, nosaltres tenim una versió una mica like o baix cost del síndrome de Stendhal.
D'acord. Això sí, passejar-se pels museus vaticans vol dir passejar-se molt acompanyat de molta gent, no?
És un riu de gent on costa a vegades de veure les coses. Aquí en parlo, eh? Hi ha un poema que es diu Tors de Belvedere, que parla de la manera com acabem renunciant a vegades a algunes aspiracions importants a la vida, perquè la vida ens porta per altres camins i perquè a vegades ja ens n'adonem que no hi arribarem mai a la vida. Però parlo d'aquest atabalament, d'aquesta sensació de quan ets allà, que tens aquesta peça allà que té aquest valor i és immensa, però tu estàs enmig d'un riu de gent i només estàs pendent que no prenguin la cartera, que no, que vaja, que tinguis un minut per poder-ho veure, que saps que no sé quina hora has de ser en un altre lloc, que encara has de passar per la Capella Sixtina, etc. No? És un atabalament continu i aquí això hi surt.
I ja no entrem en la necessitat que té tothom de treure el mòbil i de plasmar tot en el mòbil i aleshores que acabem mirant més la pantalla del mòbil que no pas el que...
Sí,
el
això que en parlo aquí amb un poema,
amb un altre, oi?
Un sonet, si vols el llegeixo,
tant,
que es diu sisplau. Facebook Arctic Data Center, que parla d'un centre d'emmagatzament de dades que té Facebook, o ara és Meta, però és Facebook, al Pol Nord, on va emmagatzemant totes les dades electròniques de totes les seves empreses, de totes les seves xarxes. I fa així, està situat a la Fontana de Trevi, que és on tothom va fer-se la foto, i diu així: claror d'estiu, estones a la platja, moments de goig, besades, un somrís, Roma, Berlín, Venècia, París i un ocàs roig, la beutat feta imatge i vanitat, quin precari bagatge de zeros i uns, el nostre paradís de signes és voluble i estantís. Hem confiat els records a un miratge que els glaçarà. No gaire lluny del Pol Nord són ja reus en elèctrica estança i no en tenim ni el més petit control. Llur glacial i magnètica dansa no ens donarà ni descans ni consol. Perduraran en perenne venjança.
D'acord.
Parla d'això justament, d'aquesta mena de cosa que es posa entre nosaltres i la realitat i la necessitat que tenim, no d'immortalitzar-ho, sinó de posar-ho en mans d'un tercer que, a més, no és ni tan sols una persona.
Sí, 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 i al final això acaba en un magatzem glaçat.
Exacte, en un lloc on ho han posat al Pol Nord justament per no tenir tanta despesa energètica, perquè les màquines no s'escalfen tant, i allà, mentre allò estigui activat, les nostres imatges i els nostres records continuaran donant toms sense que tinguem cap mena de capacitat de controlar-los, oi?
D'acord. Per tant, no és que en Tom Ferret hagi fet un recorregut per Roma, però al final el llibre sí que fa el recorregut, diguem, convida a fer el recorregut per aquesta Roma oculta, o aquesta capa oculta de Roma.
Exacte, jo el que invito és a la gent que quan se'n vagin a Roma s'emportin turisme interior i llegeixin els llocs concrets on que s'aniran trobant el poema que correspon, a veure si amb ells els condueix per un camí semblant, o veure també si és una invitació per anar més enllà d'aquelles pedres que tenen davant per descobrir alguna cosa que els digui alguna cosa interiorment, qui ho llegeixi.
D'acord. Perquè, clar, això que queda clar, aquest llibre o aquests poemes els has fet al llarg del temps, no estan pensats en una estructura ni cronològica ni geogràfica per anar-ho seguint, sinó que al final, diguem, l'estructura la vas fer a l'hora de manxambrar el llibre, no?
Sí, però té una intencionalitat, perquè de fet parla... si em fas una lectura del començament fins al final, sí, veuràs que hi ha una sortida d'una situació una mica, diguem, empantanegada o de dificultat, una escapada cap a Roma i un retorn, i aquest retorn et ve condicionat pel que has anat aprenent en aquesta visita. Per això es parla, una de les metàfores que es va repetint és el de la llet de lloba, és a dir, la possibilitat de tenir accés a aquesta llet de la lloba, de la lloba Luperca, que és la que va criar els dos fundadors de Roma, Ròmul i Rem, no? Doncs de poder accedir a aquesta llet, que és d'alguna manera una certa saviesa, un cert aprenentatge vital, que és el que al final, amb un dels poemes que es diu Cubadis, et torna cap al compromís amb la teva pròpia societat. Cubadis és el títol d'una pel·lícula, i també és el nom, no sé si ho recordareu, d'un bar que hi havia a la plaça Mercè de Sant Pere de Ribes, que era un bar que els últims anys sobretot era bastant tronat, etcètera. I aquest bar, diguéssim, sí, una mica, doncs, és el que ens fa de pont entre aquesta escapada i el retorn cap a una societat amb un cert compromís, com el que es troba amb l'episodi aquest concret Sant Pere, no? Sant Pere, a la pel·lícula Cubadis, el que s'explica és aquell episodi en què comencen a perseguir els cristians i ell s'escapa, i ell és el màxim responsable, i s'escapa de Roma perquè no el... Vaja, perquè no l'agafin. I aleshores va amb un nen, i el nen parla, representa que és la veu de Déu, i li diu, escolta, i ell ho reconeix, que és Déu que li parla, i li diu, escolta, com vas? No? I ell li contesta, no, vaig a Roma perquè em tornin a crucificar. I aleshores és quan Sant Pere entén que no es pot desentendre de la seva pròpia societat, de la seva gent, dels seus joves, etc. I una mica és el camí que fa aquest llibre.
D'acord. És que l'Albert també ens recordava el Cubadis de la plaça Mercè. Clar, que sí, també té tot un punt metafòric, oi? Al final.
Sí, és aquest retorn. I l'últim poema, que és aquell que has llegit tu al començament, també es pot fer entendre una mica Roma com, no només Roma, sinó tots els nostres pobles, les nostres ciutats, etc. No?
D'acord. És a dir que Roma, en el fons, sí, valdria qualsevol imatge de turisme, però Anton has triat Roma pel que representa Roma per nosaltres com a societat. Roma ens explica una miqueta.
Som Roma, de fet... Parlem un llatí, més o menys català, no? Però és llatí, com el castellà també és llatí, o el romanès és llatí, o el francès és llatí, etc. I també com a civilització responem als grans paràmetres que ells ens van... O sigui, el simple fet d'estar comunicats els pobles per carreteres, etc., o dins dels mateixos pobles, l'estructura que tenen, tot això ens està dient contínuament, ei, han passat 2.000 anys, però vosaltres sou aquí, no us heu bellugat. Tenim alguna cosa a dir-vos des de la història. Per tant, no us penseu que ja esteu disparats cap al futur sideral de no sé què, de la intel·ligència artificial, etc. Al final, sou això.
Aquesta història, de tota manera, la ignorem, oi? cada cop més?
Jo no tinc la sensació. Jo crec que la història no es deixa oblidar. De tant en tant ens recorda que hi és. La pandèmia n'és un exemple claríssim. O sigui,
les pestes que deies abans.
Exacte, 2 anys abans de la pandèmia, ningú s'hauria pogut imaginar que una cosa que podem trobar, jo què sé, els goigs dels sants que cantem aquí per la festa major, que en parla que una vegada no sé què va passar, doncs cada cop i volta tornés. Per tant, la història, nosaltres podem tenir la sensació que l'oblidem, no l'oblidem perquè sempre torna i sempre ens posa al lloc que som.
Per tant, el que dèiem, el primer poemari va néixer de molts dubtes i es va publicar finalment l'any passat amb aquesta por, amb aquesta incertesa. Aquest, diguem, ja no té, entenc, tants dubtes, perquè diguem l'experiència prèvia de veure els poemes llegits, doncs ja s'ha transitat, ja s'ha passat, i a més també ha estat premiat. Aleshores, clar, diguem que aquesta petita carrera literària d'Anton Ferret doncs va caminant a peu ferm.
No, em veig incapaç de fer cap pronòstic, per descomptat. A mi m'encantaria poder continuar escrivint, però això t'ho ha de permetre la vida, que a vegades té coses sorprenents, no? I a més, no ho sé. Jo de moment això és el que tinc, això és el que estic content d'haver pogut publicar i ensenyar i que la gent me'n digui el que em pensa i vés a saber.
Tens un pròleg i tens un epíleg, el pròleg de la Teresa Tort i Vidalet i l'epíleg de en Joan Duran i Ferrer. Anava a dir, està ben embolcallat.
Estic contentíssim d'aquest embolcall. De fet, ha estat molt bé tant el pròleg com l'epíleg. Crec que porten valor i enriqueixen el llibre. En recomano absolutament la lectura, per descomptat, són molt bonics. Tenen, a més, una harmonia i fan servir una... De fet, van ser ells els que em van fer donar que, de fet, el que jo havia fet eren sobretot postals. I amb això van coincidir tots dos sense haver-se llegit prèviament. Aleshores, la Teresa ho aborda potser des d'un vessant més analític, més amb un bagatge filològic important, i en Joan ho agafa des del vessant més poètic, però jo crec que entre tots dos, enriqueix moltíssim el valor del llibre. Jo, com que era un llibre curtet, que no tenia molts poemes, vaig preguntar a l'editorial si volien bé que hi hagués un pròleg i un epíleg, em van dir que sí, i vaig tenir molt clar que ho havia de demanar.
Perquè en el seu dia, quan et vas presentar el premi, en principi eren els poemes...
Pelats,
eh?
Efectivament,
nets.
Sí. El llibre és tal com el vaig presentar al concurs. No vaig canviar, potser vaig canviar al final d'un vers, vaig canviar 2 paraules d'ordre. Tots els canvis que vaig fer entre la versió del concurs i la versió editada. I posteriorment, quan ja me l'havien premiat i sabia que me l'editaven, vaig preguntar a l'editorial si podia fer això, i em van dir que sí, i els hi vaig demanar amb la Teresa i amb en Joan, que em van dir que sí, cosa que els agraeixo infinitament, òbviament, i la presentació a Ribes me la va fer la Teresa i la presentació aquí a Sitges me la va fer en Joan.
En Joan. L'ha dit a Pagès Editors,
sí,
que és una editorial de Lleida.
Sí.
Per tant, en el fons ja, ja anava a dir, ja ve de lluny.
Sí, i el llibre va tenir el Premi Jordi Pàmies de poesia, que és de Guissona.
Que és de
Guissona? O sigui, l'antiga Iesso romana. Aquí Sitges és Subur, no? I allà hi ha Iesso, per tant, clar, és el que deia, la capa aquesta romana per sota
sí,
hi és.
Sí, sí, Lleida i Lerda, o sigui que...
Sí.
En el fons tots...
Tot ja hi era.
Tot ja hi era quan es feia. Clar, quan et presentes a un premi, diguem... Clar, doncs tothom es presenta un premi a veure si guanya, però amb quin ànim un doncs agafa el seu poemari, el presenta un premi perquè un jurat el valori?
El primer, vaig fer molts intents en premis diferents i em va costar molt, i però al final, mira, vaig tenir la recompensa que m'ho premiessin i em publiquessin perdent la por. I vaig estar molt content. Aquí, la veritat, va ser bastant inesperat, perquè va ser una decisió que vaig, després de la festa major d'aquí Sitges, vaig dir, això, ostres, jo crec que ja gairebé té la consistència que hauria de tenir, ha madurat prou, ho presentaré, aviam quins premis hi ha, i vaig veure aquest. I a més més a més en Jordi Pam és un poeta que m'agrada molt i és viu, és viu, va ser el dia del lliurament del premi allà a Guissona al teatre, i ho vaig presentar i vaig tenir sort. Jo super agraït, d'aquest jurat en què no coneixia absolutament ningú, que decidissin, hi havia força originals pel que m'han explicat posteriorment.
D'acord.
Per tant, jo contentíssim, però aquest, si el primer va ser després d'un procés llarg d'haver-ho intentat i també d'allò de si potser si ja no t'ho publica ningú és que això no té valor, no? I va ser publicat. Aquest no, aquest sí que va ser allò de dir, va, i al cap d'unes setmanes em truquen un número que no conec i allò que si l'agafes, que si no sé què, que si em vendran aquí alguna cosa, i l'agafo i resulta que era el president del jurat per dir-me que havia guanyat.
D'acord. Alegria i evidentment doncs un cert entenc una certa sensació de reconeixement per la tasca fet.
Sí, sí, jo clar, la sensació és molt diferent. El primer que dius, potser és una cosa que absolutament isolada, no? I aquest segon dic, mira, ara ja en tinc dos, aviam.
Per això.
Molta alegria des del punt de vista personal de tenir dos llibres, és clar.
Perquè, clar, tu vas escrivint,
sí,
el calaix està molt ple.
Hi ha coses, però també són coses que a vegades s'han de deixar reposar, n'hi ha en diferent estat de maduració. M'agrada bastant que les coses reposin, tornar-me-les a mirar, a veure si encara s'aguanten. A vegades hi ha coses que te les tornes a mirar al cap de pocs mesos i ja no s'aguanten gens, i n'hi ha d'altres que al cap d'un any poder s'aguanten, però al cap de dos ja no s'aguanten.
És a dir, els poemes envelleixen també?
I poden envellir bé o malament, clar. Aleshores, jo m'agrada deixar-los un temps reposant, tornar-me'ls a mirar, a veure si jo mateix he canviat o la societat ha canviat o el que sigui que fa que diguis, ostres, això ja ha perdut qualsevol mena de sentit, no?
Sobre què t'agrada escriure?
No tinc moltes... No sé si et sabria dir uns temes concrets. Últimament m'interessa molt tot el que és el llenguatge vinculat amb la tradició, podríem dir-ne litúrgica, els orígens, diguéssim, del que són els nostres simbolismes religiosos, etc. Tot això m'està interessant, però també tinc escrita poesia d'altres temes diferents, més trivials, també tinc una poesia més enfocada a temes socials, vull dir, no escric només sobre un sol tema. I després m'agrada bastant també escriure poesia satírica, però aquí sí que tinc molts dubtes de si, primera, que és la que envelleix més ràpid, i me l'haig de mirar evidentment en molta mesura per saber si jo puc realment treure-ho la llum o més val que quedi el calaix fins que ja no tingui cap mena de sentit, no?
Anava a dir, clar, la poesia satírica té el perill de que bé, que s'ha d'entendre la sàtira.
Exacte, i la sàtira has de compartir unes certes complicitats amb el lector.
Correcte.
Hi ha poesia satírica molt antiga que encara ens fa gràcia ara, quan llegim coses de Pere IV, diem, ostres, això, quan llegim les decapitacions, algunes ironies que hi ha allà, no han perdut gens, la majoria, no? Continues veient que allò és perfectament vigent. Quan llegeixes els noucentistes que feien poesia satírica o poesia irònica al Grau de Liost, per exemple, el Carner mateix, que em va fer molt veus que no ha perdut gens, que continua tenint tota la vigència. En canvi, hi ha infinita poesia satírica que al cap de 2-3 anys ha perdut totalment el sentit perquè els referents amb els quals es vinculava, aleshores jo, tant amb el primer llibre com amb aquest, introdueixo elements d'aquests irònics, satírics, etc. El primer n'hi havia potser 7 o 8 que eren totalment per fer riure, ja de moment encara més o menys s'aguanten, o que ironitzaven sobre la por, no eren allò l'aspecte més greu de la por, sinó que buscaven com fer riure a partir de la por, i aquí doncs n'hi ha també algun que té aquesta funció més satírica.
D'acord. Quan escrius, escrius per la satisfacció d'escriure o escrius perquè algun dia ho llegeixi algú?
Això hi ha un abans i un després del primer llibre.
D'acord.
Evidentment,
és evident.
Quan escrivia abans no sabia com acabaria tot allò, si acabaria amb un calaix o així, o acabaria jugant-hi fent alguna vegada productes que havia fet. M'interessava molt l'experimentació digital,
sí.
I tinc un web amb poesia digital, poesia que hi pots interactuar, que se't desmanega, que fa coses estranyes quan hi fas clic o quan ho llegeixes, quan vas passant pantalles. Això és era una canalització possible, una altra és deixar-ho en un calaix. Clar, a partir del moment que em publiquen perdent la por, doncs una mica ja et tornes més convencional i vas pensant, hosti, veiem si això un dia es pot imprimir, vaja, sobre fibra de paper, doncs.
D'acord. Perquè has rebut algun tipus de feedback de la gent que doncs, hagi accedit al llibre, hagi mirat els teus poemes, t'hagi dit, ostres, per qui?
Estic molt content perquè hi ha hagut molta gent que m'ha fet el comentari que creuen que el primer era un llibre que tenia unes virtuts formals, o si més no això li veien la gent que se'l llegia, i aquí també m'hi veuen més en mi, la gent que em coneix, i la gent que no em coneix diuen que és un llibre que va més a fons i que parla més cap dins a les persones, no? I no sobre certes superficialitats, que potser a l'altre era un llibre que tot i que la por és un tema molt seriós, l'abordatge que em feia era amb molta distància personal.
Quan escrius?
Escric molt a primeríssima hora del matí, això vol dir a les 6 del matí, molt poca estona. Escric al tren moltes vegades, és una hora en què al tren no hi ha ningú encara, i la gent que ja està dormida.
Això sí funciona.
Això sí funciona, però normalment aquella hora encara no he tingut temps d'esgavellar-se.
Ah, d'acord.
O sigui, jo agafo un tren a les 6 i 9 i és com una biblioteca. Fins que arribo a Barcelona i aquells 40 minuts tinc el cap en plenes facultats que al llarg del dia es van desdibuixant. Hi ha gent que és més de matí, gent que és més de vespre, oi? I en el meu cas soc molt de matí i aquella és l'hora que escric més, i també si algun festiu escric és l'hora que escric més, és a primeria, quan trenca l'alba.
D'acord. Ara, encara que no hi hagi gent, un entorn com el tren, clar, no és un entorn recollit a casa amb...
Els sonets de Perdent la por, la major part del tren, i després també penso bastant les coses quan vaig en bicicleta. M'agrada anar amb bicicleta per aquí al Garraf, a la muntanya, i on barrino més sobre el que després acabo escrivint és quan vaig en bici, és quan em venen idees i tot això.
Fent esport.
Sí.
I això sí, sempre poesia?
Tinc alguna coseta que no...
Prosa.
Bé, a l'Eco vaig escrivint unes les contres de tant en tant, i tinc coses escrites, però diguéssim que està en un estadi diferent. Amb la poesia ara mateix m'hi sento bé.
D'acord, és a dir que vas fent poesies, aquestes poesies que... Anava a dir, el tren que s'escriu en l'ordinador? O...
Sí, amb una tauleta que tinc, amb un teclat, i amb allò vaig fent.
Que no, que tinguis una llibreta, que a vegades la gent també va amb llibretes, però en principi és digitalment.
Sí,
està escrit, ja no cal rectificar-ho. Aleshores, tot això va en un arxiu, en un calaix, i tens la idea d'allò de buscar més premis per veure si això va sortint?
Ara mateix no tinc res al cap en aquest sentit, perquè encara estic una mica amb tot les preocupacions més relacionades amb aquest, amb intentar fer una mica de promoció, aviam si de cara a la tardor surt alguna presentació més, també de rebre més feedbacks de gent que me'n diguin coses. Segurament continuaré provant coses, i vés a saber, pot ser que sí, pot ser que no, com que ja és l'experiència del no, doncs ja no em fa por.
D'acord, exacte. Hem començat per aquesta por que tenia l'Antona, que el lector,
exacte,
que ens ha cridat molt la por al lector, la por a que algú des de darrere doncs pugui qüestionar. I això doncs que en principi no passa i que aleshores continua tirant endavant perquè al final surten un premi, veu la llum, i al veure la llum també l'Anton veu la llum.
Sí, no, veig les coses més clares per aquesta banda i podem, és una cosa amb la qual podem continuar jugant una mica almenys.
I es pot anar escrivint. I sobre quins temes vas escrivint? No...
Bé, diversos temes, eh? En tinc alguns que donen continuïtat en coses d'aquest estil. M'interessa també bastant l'experimentació formal, provo coses, he provat diferents formes mètriques i de diferents maneres d'abordar i de temàtica, ja et dic, molt diversa, però el tema m'interessa molt el reaprofitament dels propis símbols de la comunitat, eh? De més tradicionals, etc. És un tema que m'interessa, no? De veure com quin rendiment literari n'hi podem donar a la segona dècada del segle XXI. Oi?
D'acord. La poesia és un gènere molt marcat per unes regles, les mètriques que has comentat, però és veritat que des de fa molt de temps, doncs, al final els poetes teniu una certa llibertat, sí, en l'ús d'aquestes mètriques amb giragonçar una miqueta aquestes mètriques de manera de ser el més lliures i creatius possible. Et surts molt de l'estètica formal?
Tinc poesia que sense mètrica, per entendre'ns, però m'interessa bastant la mètrica, perquè considero que és una manera de vincular molt estretament la poesia amb el cos i amb la persona. Els peus mètrics, no? Es diuen peus mètrics, que són aquests ritmes interns que tenen els versos, per exemple, un anapest, no? Que fa ta-ta-ta, 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 no? Uh-huh. O, per exemple, amb els sonets, que jo els feia de 10 síl·labes, de síl·labs, els versos, doncs sempre procurava que a la quarta hi hagués un accent, no? I a la quarta o sisena, i després el penúltim, evidentment, no? O l'últim, que segons correspongués al tipus de vers. Però aquests ritmes, per exemple, que se'n diuen peus mètrics, se'n diuen així, sí, perquè en origen la poesia nostra occidental anava absolutament lligada amb la dansa. I quan es recitava, doncs la gent anaven dansant, no? I per tant els ritmes marcaven també com posàvem els peus. Per tant, hi ha una connexió molt estreta entre la poesia i el cos. Quan anem per la poesia lliure podem caure al final en la simple expressió, no? Expressivitat, és a dir, abocar de manera incontrolada allò que sentim internament, potser posant-hi algunes imatges, algunes metàfores, alguns elements, però abocant allò que sentim emocionalment cap enfora. En canvi, el moment que tu et veus obligat a posar en uns determinats paràmetres, aconsegueixes que hi hagi com una connexió amb el cos. I fins i tot quan després ho recites, aquesta connexió amb el cos t'ajuda a aconseguir un objecte més controlat amb el resultat que tu vols obtenir amb l'altre, perquè saps que aquell mateix ritme que t'ha marcat en tu com ho feies també marcarà amb l'altre com ho sent. En canvi, quan fas simplement expresses o aboques les coses a raig, els efectes es poden ser molt, molt diversos, no? Evidentment, sempre el lector reinterpreta la poesia de la seva manera, però l'ús de formes controlades ens permet un joc molt interessant que va més enllà del simplement del cap al cap, perquè va del cos al cos. Aquesta rítmica, i és important.
Es marca una miqueta al lector els paràmetres d'aquestes sensacions que li ha de provocar allò que llegeix.
I després, perquè en poesia la forma ho és tot. O sigui, tu en una novel·la pots aconseguir una forma tan simple que ni te n'adones que estàs llegint una novel·la, perquè veus la realitat i pum, de cop i volta et desapareix el llibre i estàs viatjant amb aquell poble, viatjant amb aquell país, etc. Això és al revés del que fa la poesia. La poesia sempre està posant-te la forma davant i tu no pots fer un salt directe cap a l'imaginari sense mirar-te també aquella forma que fas servir. Per això la poesia és justament això, és a dir, una cosa que et diu coses d'allò que hi ha darrere, però al mateix temps t'ensenya allò que és. És com un vitrall acolorit, no? O un vidre, pot ser simplement un vidre transparent, com pot ser la narrativa ordinària, i en canvi la poesia sempre et diu ei, que jo estic entremig d'això que veus i no t'enganyo. En canvi l'altre igual t'està enganyant, perquè t'està fent veure una cosa que no és en realitat, no?
El lector de poesia no és el lector majoritari, però sí que hi ha un lector de poesia.
El lector de poesia és molt majoritari.
Sí.
És el més majoritari de tots els lectors. El que passa és que hi ha hagut un segrest de la poesia. La poesia és el primer que trobem a casa. Cantarelles, petits versos, cançonetes, tot això és poesia. Després, quan anem a l'escola, es desdibuixa una mica, però hi continua havent-hi poesia infantil, una altra cosa és que no se'n parli gaire, però n'hi ha molta, i després, a la nostra realitat quotidiana, a la, de seguida que ens arriba, que escoltem la ràdio, doncs ens arriba música amb cançons, i les cançons moltes vegades són poesia, després arriben les festes i estan impregnades de poesia, poesia satírica, els versos dels diables, poesia, doncs, ja que sé, d'un caràcter més cerimonial, els versos dels pastorets, etc., popular, hi ha hagut poesia popular al llarg dels segles a tots els àmbits. Per tant, la poesia és un espectre que va des d'això fins a una poesia més críptica, més rebuscada, que és la que ja alguns llibres reflecteixen, no? Tot això, des d'aquest punt zero, que és aquella brometa que ens fan a casa, que quan diem una cosa ens repliquen amb una altra que hi rima per, només per fer-nos riure, no? Que si les orelles no sé què vermelles, etc., fins a aquesta poesia críptica, tot ho és de poesia. Per tant, en el fons, tothom és lector de poesia i és més lector de poesia o més consumidor de poesia que no pas de prosa. El que passa és que després, quan s'intenta explicar la poesia només com aquesta editada amb llibres, amb una sofisticació, amb jurats darrere, amb tot això, doncs és un cert segrest de la poesia. I potser s'hauria de tornar cap a aquesta poesia que ho desborda tot i que està present en la vida quotidiana de la gent des que ets a la trona i t'intenten fer menjar fins que al final de la vida doncs et posen allà el recordatori aquells versets de no sé qui que aboquen aquella cosa transcendent, no?
D'acord, és a dir que la poesia en el fons, sense que ens adonem, ens acompanya a la nostra vida.
I és sempre present, i qualsevol persona més és capaç de veure-ho. És a dir, no és una fal·làcia, és una cosa que només que pensem una mica diem, ostres, sí, a mi quan em donaven menjar em deien tal tonteria, i és una poesia. Una poesia que l'agafes i la treus de context i dius, ostres, els surrealistes, on han arribat, no? Doncs és això. És això. I després hi ha aquest extrem on hi ha una elaboració formal, etc. Per tant, és el més popular. Una altra cosa és que quan ens diuen poesia ara, tots tendim a veure aquestes coses que efectivament no hi ha molta gent que ho llegeixi.
D'acord. Per tant, aquest turisme interior que ha vist la llum aquest any, no hi ha previsió de moment per un proper llibre, però evidentment doncs, és bastant fàcil que Anton s'ho acabi plantejant, oi? Però sempre al voltant d'aquesta poesia que és perenne, que és contínua, que no desapareix de la nostra vida encara que moltes vegades no ens n'adonem.
Exacte.
Seria aquesta. I aquest viatge per Roma, aquesta Roma eterna, mai millor dit eterna, en el sentit que fins i tot ara que manen els neofeixistes o el que sigui a la capital, doncs a sota de les grans autopistes continuen havent-hi les runes d'aquella civilització que ens explica nosaltres com a societat.
Exactament.
La idea
seria potser també com a persones.
I potser també com a persones, perquè evidentment som éssers socials i com
Exacte.
A tal doncs ens desenvolupem. Doncs aquesta visita a Roma, no els he comptat, quants n'hi ha de...
N'hi ha 18.
18. Doncs amb aquests 18... poemes, com diu Anton, fàcils de llegir, no és una poesia molt elaborada tampoc, perquè no és necessari que ho sigui.
Potser és elaborada en el sentit que feina en porta molta,
no.
Però
sí.
És entenedora, això sí.
Exacte, sí, ho he dit malament, exacte. No és elaborada, era perquè m'entenguessin bé, és a dir, que és fàcil de llegir, que entra bé. Deixem-ho així. Ara,
hi ha poemes de més complexitat i poemes de no tanta, però jo crec que en termes generals entren bé.
Això és com el menjar entra bé, però això no vol dir que no hagi portat feina.
Exacte. Sí.
Doncs la idea seria aquesta. Doncs Turisme Interior, Anton Ferret Paig, 15è Premi Jordi Pàmies de Poesia 2023, ho edita Pagès Editors, que doncs bé, com algunes editorials petites catalanes aposten, també tenen la seva aposta per aquesta poesia que, com ens deia Anton, doncs ho impregna tot i ens fa viure aquesta volta per la Roma, per la ciutat eterna que en el fons qui més qui menys hi ha estat i qui més qui menys també li abocarà records sobre aquesta visita. I si no, doncs el consell que ens feia Anton, agafin el llibre, si un dia van a Roma, agafin el llibre i es planten doncs això al Coliseu o als Museus Vaticans o a Sant Joan de Laterà, i aleshores allà doncs, es posen davant de la poesia i viuen, a veure si coincideixen aquelles sensacions, aquelles impressions que volia transmetre en Tona amb el seu poema. Tom Ferrer, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I doncs, que vagi bé, i doncs, si hi ha més poemes, en continuarem parlant.
Perfecte, moltíssimes gràcies.